Doncs som-hi, ho dèiem, avui vaga general, una vaga general convocada per la intersindical CSC amb molts suports pels drets i per les llibertats. Parlem des de primera hora ja amb en Ramon Font del comitè de vaga i també recordem, ho l'hem entrevistat moltes vegades com a portaveu del sindicat USTEC-STES, el sindicat majoritari a l'ensenyament públic a Catalunya. Ramon Font, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Mobilitzadíssim, suposem, eh?
Sí, sí, amunt i avall, i ara, clar, rebent molts inputs de diferents llocs, perquè estem mirant de veure com està anant la vaga i pensem, de moment, som optimistes, que la incidència ha estat molt alta.
On sou ara, exactament, sí. Ramon? On esteu?
Perdó?
On esteu ara?
Jo el meu telèfon no me'n separo de fa estona.
No, però em refereixo si esteu a Calella, sou a Barcelona, on sou?
Jo físicament sóc a Calella, sí. I hi ha una manifestació a Calella, sí. a plaça Catalunya, sí. A les 12, uh-huh. I jo malauradament no hi podré ser perquè ja fa dies que em tenen segrestat a Barcelona, hauré de ser a plaça Universitat a les 12.
Val.
A veure com arribo, perquè he vist que també els accessos estan difícils, i bé... Potser, no ho sé,
què
porto entrepans i aigua.
Què està previst allà a la plaça Universitat? Què hi ha previst?
Doncs hi ha una concentració i hi haurà parlaments en un escenari i em tocarà intervenir a mi també.
Uh-huh. Hores d'ara, deies fa un moment que estaves satisfet, estàveu satisfets, éreu optimistes per com estava anant. Què ens en podríeu dir? Què és el que està passant hores d'ara? Quins són els inputs aquests, doncs, que us arriben?
Bé, hi ha seguiments desiguals per barris i territoris i pobles i ciutats, però estaríem parlant d'una incidència molt alta, reforçada per, a més a secundària, perquè la vaga d'alumnes està tirant molt. Calella n'és un exemple, sí. I estaríem parlant d'una incidència en el sistema educatiu molt alta de la vaga. La darrera vaga que vam fer va ser el 29 de novembre, si recordeu, en aquella setmana... Que hi havia molta part del funcionariat en vaga i no, sanitat, educació, si recordeu, doncs allà van fer vaga 16.200. Ara possiblement pel que està arribant podríem arribar a doblar aquesta xifra o fins i tot més. Estaríem parlant d'això.
El fet de que els principals sindicals, UGT i Comissions Obreres, no hi donin suport, com ho valoreu?
Bé, la veritat és que aquests sindicats d'ensenyament tenen molt poca representativitat, no? Comparat amb altres sectors, jo estic parlant d'ensenyament, però els altres sectors se m'escapen, no? I ensenyament, clar, hi ha la mesa de negociació de la Generalitat, hi ha quatre sindicats, i penseu que un som nosaltres i tenim més vots que la resta de sindicats junts, no? Inclosos UGT i Comissions, no? Llavors... ells, la veritat és que no afecta tant el que facin ensenyament. Sí que a la vaga del 29 van fer una jugada molt estranya i gairebé que diria bruta, perquè van fer una convocatòria el 12 de desembre quan ja estava convocada la del 29, i això va desconcertar bastant el professorat. Vull dir que destruir és més fàcil que construir, no? Sí. I en aquest sentit sí que podia haver estat millor el comportament dels companys de Comissions UGT.
Ramon, ahir tot just comentaves en aquesta casa i parlàveu del 3 d'octubre, d'aquell 3 d'octubre mític després del referèndum el 2017, que va deixar el llistó altíssim, no? I a partir de llavors totes les vagues es miren a partir d'aquell llistó?
I a veure, clar, és que el 3 d'octubre va ser molt especial perquè estàvem en una setmana i era una situació pràcticament revolucionària, no? I vull dir, donen casos que fan pensar que no és exagerat el que estic dient, no? I la vaga aquella va ser la més gran a Catalunya en 80 anys. Llavors, clar, superar el 3 d'octubre és molt complicat. En el nostre sector, per exemple... nosaltres teníem la sensació de que si no hi hagués hagut l'aturada de país, el tancament patronal que va fer l'administració a ensenyament, la incidència de la vaga hagués estat altíssima, hagués estat històrica. I perquè ens patava el telèfon el dia abans de la vaga, el dia 2 d'octubre, que nosaltres ja estàvem en vaga, de fet, havia totes les escoles, molta gent va fer més d'un dia de vaga fins i tot, i hi havia moltes ganes de tancar. Després van aprofitar la nostra carta que havíem enviat a les famílies, fins i tot al departament, i van dir que feien aturada de país, que no hi hauria serveis mínims i tot allò que sabeu que va passar, no? Però la veritat és que com mires hores de vaga, consum energètic, tot plegat, la vaga del 3 d'octubre va ser un èxit. Avui hem de veure la incidència que té la vaga encara. Ensenyament ja us dic que és molt alta, és probablement similar a una que va ser molt alta ja, que va ser la del 8 de novembre, que era una vaga molt semblant a aquesta, i que van fer-la 30.000 docents de la pública i 6.000 de la concertada. Avui hi ha escoles concertades que també fan vaga, i a veure, hem de veure el dia com evoluciona.
La gent avui surt al carrer pels drets i per les llibertats. Sembla una incongruència que hi hagi qui no estigui d'acord amb això, oi?
Bé, de vegades no és tan fàcil fer una vaga, perquè justament uns dels motius de la vaga són els temes laborals aquests,
sí,
de la reforma laboral.
Sí, ho dic més aviat pels sindicats que no la secunden.
Un dels sindicats que no la secunden és que són sindicats d'obediència estatal. Ja van tenir molts de problemes per fer allò que deien l'aturada de país, que va ser una rentada de cara per ells, no? Sí. Perquè quan van veure com estava la gent de calenta el dia 2 d'octubre, es van afanyar, i jo crec que aquí sí que els va fer el joc al govern de muntar això de l'aturada de país, perquè es veien absolutament desbordats. I es va arribar a la paradoxa de que els sindicats demanaven a les empreses que aturessin, no? Quan en realitat el que hem de fer els sindicats és demanar als treballadors que aturin, no? A les empreses són altres entitats, les patronals, les que han de demanar que aturin. I tot i així els hi va portar costos a Madrid, perquè formen part d'organitzacions estatals, i això, clar, juga molt en contra d'ells en altres llocs de l'Estat, no? Del que facin aquí els hi pot passar factura a la resta de l'Estat. I ells estan lligats amb això, no? Que són sindicats d'obediència estatal. Llavors, clar, sempre el compromís és molt, molt fluix, no? Amb les coses que són més autòctones, no? Més d'aquí, més nacionals.
Un dels aspectes, una de les raons per les quals hi ha aquesta convocatòria de vaga és potser la més visible. Estem parlant d'aquest judici que s'està fent a Madrid, però hi ha molts més temes que tenen a veure amb les llibertats, a banda d'aquesta llibertat d'expressió, no? Però llibertats molt, molt essencials, com per exemple, doncs, esteu parlant de salari mínim, recuperació de lleis socials que s'han vetat pel Constitucional, la igualtat de tracte, uns serveis públics de qualitat. És a dir, que va molt més enllà.
Una cosa que ens afecta a tots.
Ens afecta, no? A tots en el dia a dia. És, o sigui, que és allò, toca allò
i
més
tant,
essencial,
i
no?
Tant.
Exacte, i clar, el fet de que es pensi que això està en un segon terme, doncs és una mica preocupant, perquè no estem parlant de coses que no afectin. El salari mínim, per exemple, doncs nosaltres ho hem vist, arrasant la crisi, ha baixat els salaris d'una manera exagerada. El salari mínim també té a veure amb les prestacions. Lògicament, si es puja el salari mínim, les prestacions socials pujarien, s'apujarien la resta de salaris, perquè quan hi ha un salari mínim, clar, els liberals el que diuen, no feu salari mínim perquè tira els salaris cap a dalt. I nosaltres, amb els països del nostre entorn, tenim uns dèficits, diguéssim, de salaris en comparació. Ara tinc un nano a Alemanya i té la vida és molt més barata d'allà. És que és barata.
La vida més barata?
Cobren més.
Sí?
La vida més barata i cobren més.
Sí,
clar,
sí.
Estem parlant aquí la qualitat de vida, diguéssim, comparada amb els països del nostre entorn. Vull dir, gràcies que tenim del sol aquest que ens fa, perquè si no seria per marxar tots cap a dalt.
Sí,
eh?
Sí,
la cosa, aquí estem en unes condicions...
Sort que la meteorologia ens acompanya, sí, perquè si no...
Sí, acompanya, és clar.
Tens molta raó amb això, Ramon.
Allà, sí. Va fer el vermut a la gàbia, no? Si veig,
com i tant, i tant.
Mica, no?
Sí, tant, sí.
Què espereu que signifiqui aquesta vaga? Perquè abans jo citava el tema del judici a Madrid, avui continua, evidentment, a Madrid la vida continua tal com s'està desenvolupant. Què espereu que
passi,
espereu,
no?
Que incideixi,
clar,
aquesta vaga amb la situació de drets i llibertats a l'estat espanyol en general?
Bé, jo crec que, és un missatge, perquè és evident que tot i les reivindicacions són laborals, doncs s'està fent una lectura política, no?, per part de molta gent, no?, ja es veu, no?, amb les manifestacions que hi està havent, amb tot plegat, i lògicament aquest judici hi té a veure. Jo vaig anar a veure en Cuixart el dijous, el dia abans que se l'emportessin, vaig estar amb ell allà a Lledoners, i clar, ells, doncs, amb la vaga, per exemple, doncs ell desitjava que sortís una vaga potent, i clar, ell ja sabem que té la defensa que farà avui serà de que ell acusa a l'Estat, no?, de que, clar, agafen i l'engarjolen 4 dies després de celebrar el Dia de la Hispanitat, no?, que de vegades sents el fiscal que diu que això de l'autodeterminació és una cosa que van fer pels anglesos i pels francesos, no?, les mateixes persones que diuen que Espanya és una gran nació que tiene 500 anys, clar, que això vol dir que estan pensant en quan el Felipe II deia allò que en mis dominios no se pone el sol. Clar, pensar que el dret a l'autodeterminació està fet per uns altres, quan reconeixes que la gran nació espanyola és aquesta que té 500 anys i que ha estat un dels imperis més grans de la història de la humanitat, doncs, clar, és una mica paradoxal, no? Jo crec que tot això tindrà una influència, doncs, la vaga sí que pot tenir influència en el judici, perquè crec que s'ha de veure el pols de la societat catalana. I crec que sí que la gent està donant aquesta lectura més política. En el nostre cas, clar, en els docents, per exemple, a mi això que acabo de dir, doncs, si jo digués això en una aula, que és un fet històric, doncs em podrien dir que estic adoctrinant perquè no estic seguint el que són els mandats constitucionals que ells interpreten, perquè hi ha un article que és el 10.2 que diu que els tractats internacionals que siguen formen part de l'ordenament jurídic. Mm-hmm. Però, esclar, quan algú ens acusa d'adoctrinar, el que en realitat vol és el que és que adoctrinem, que fem el que ells volen, que és el que fan els estats totalitaris normalment. Per exemple, dir que la història només es pot explicar d'una determinada manera.
Amb quins ulls creus que es mirarà l'estat espanyol aquesta vaga i Europa? Si és que se la mirarà, si és que la tindrà en compte.
Jo crec que sí, que ho tenen en compte, perquè les mobilitzacions que estan havent aquests dies, la manifestació de dissabte, tot plegat, sí que he vist que tenia repercussió a la premsa internacional, no? I m'estranyaria que no miressin què està passant i que no entenguessin que molta gent hi està donant en aquesta vaga també una lectura política, com s'ha fet en totes les vagues generals, la famosa del 14D del 89, doncs també en teoria era per al plan d'empleo juvenil, però allò va ser una censura al govern del PSOE, que havia entrat en un programa de por el cambio, diguéssim, i s'estava desregulant les lleis laborals, estava privatitzant empreses públiques, no? Va sanejar la SEAT, els hi va regalar als alemanys, a la Volkswagen, i que era una denúncia política. També les vagues generals sempre tenen aquesta part, i això està acceptat fins i tot per la pròpia fiscalia. El TSJ ho va reconèixer quan van dir que la vaga del 8N havia estat il·legal. I hi ha una part política de totes les vagues generals. En aquesta segurament és més accentuada encara per la situació que estem vivint.
I del paper dels Mossos, què n'esperem avui? Ho dic perquè ja hem vist algunes imatges, algunes atonyinades aquest matí.
La veritat és que quan s'estan manifestant pacíficament ciutadans i són atonyinats, no podem més que denunciar-ho, perquè això és repressió pura i dura. I la veritat, sí que hi ha drets a la mobilitat, però hi ha drets a la manifestació, i compaginar aquests drets a base d'hòsties a mi no em sembla lògic ni acceptable.
Doncs, Ramon Font, ho deixem aquí, estarem atents a veure com va la jornada i ja ens aniràs explicant com va tot, estem pendents de tu. Sí. Moltíssimes gràcies. I algun apunt, vols fer algun apunt?
Bé, doncs cridar a la manifestació de les 12 a la plaça Catalunya.
Sí.
És una manifestació del Maresme, de fet s'està fent a tota la comarca, no?
Sí.
Perquè hi haurà una manifestació al Maresme, ja sabeu les característiques que té, no cal que us expliqui res, no? I costa molt anar a Mataró. Hi ha una manifestació a Premià, hi ha una manifestació a Mataró a les 12, i aquí per l'Alt Maresme en fem una calella, que la vam organitzar amb diferents col·lectius de l'Alt Maresme, i de pobles també, de diferents pobles, i bé, esperem, cridem a participar-hi, que hauria de ser una manifestació que fes molta patxoca per donar una imatge potent de la reivindicació a l'Alt Maresme, i també convocar que aquesta tarda a les 6 a Barcelona hi ha una gran manifestació de totes les comarques de Barcelona en el Jardinet de Gràcia.
En el cas de Calella, sortirà a les 12 de plaça Catalunya i els parlaments són a la plaça de l'Ajuntament?
Sí, no?
Correcte, sí. La manifestació passarà pel carrer Església.
Sí.
Molt bé, doncs Ramon Font, moltíssimes gràcies i estem atents a com va aquesta jornada. Molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Bon dia.